Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts a Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats i que vol promocionar la tinença responsable dels gossos i gats a casa nostra. Avui tindrem amb nosaltres una veterinària que voluntàriament està donant un cop de mà a la protectora de Mataró. També denunciarem des d'aquests micròfons un cas d'abandonament que ha acabat amb la mort d'un gat, malauradament. La presidenta de la protectora també ens posarà al dia de les darreres novetats que es viu a l'entitat i tancarem parlant-vos d'un gosset que necessita trobar una família. Doncs comencem el programa donant la benvinguda a la presidenta de la Protectora d'Animals a Mataró, la Sílvia Serra, que està aquí amb nosaltres cada setmana a peu de canó, aquí al Peluts. Gràcies per estar aquesta setmana amb nosaltres. De nou, Sílvia, com estàs?
Molt bé.
Estàs bé?
Sí,
bueno, molt bé. Avui tenim molts temes per tractar.
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sempre venim carregats.
Sempre.
Informació de notícies, de novetats.
A vegades diuen, però què heu d'explicar totes les setmanes d'animals abandonats? Doncs Déu-n'hi-do, si hi ha temes. Bé, també donem la benvinguda a la Gemma González, veterinària que avui també ens acompanya i que en breus instants doncs, parlarem amb ella. Com està, Gemma?
Hola, molt bé. Gràcies. Sí,
molt
sí,
molt bé. Fantàstic. Doncs gràcies per acompanyar-nos també.
De res, de res.
De seguida comencem a parlar amb tu. Et convidem tant a tu com als nostres oients a escoltar ara el tema del qual tractarem. Sílvia, si et sembla, comencem per un tema que des d'aquí volem denunciar, des del primer minut del programa, com és el cas d'aquest abandonament d'un gat que ha acabat de la forma més fatídica possible, que podria acabar. Estem intentant també connectar amb una voluntària que va viure també aquest fet. No sé si podrem parlar amb ella, però de mentres estaria bé que comencessis tu a explicar la història tal i com ho teníem planejat.
La història comença doncs, com comencen molts abandonaments de gats i gossos que ens trobem en els nostres refugis. En aquest cas parlarem d'un gat. Ara és l'època de trobar-nos forces gats i especialment gats cadells. Ara, doncs, amb la primavera ens arriben les cadellades, com bé repetim en cada programa. En aquest cas, doncs, és un cadell, un gat jove que, doncs, suposadament nosaltres el que ens va passar és que ens vam trobar un transportín buit.
Sí, us el trobeu a la porta, quedi clar que us el trobeu a la porta, no en un carrer, sinó a la porta del refugi.
Sí, suposadament aquest gat, el gat protagonista de la història que ens explicarà la nostra voluntària.
Sí, podem contactar amb ella perquè el tècnic em diu que ho està intentant, però que no, l'Andrea, jo tinc constància que volia parlar amb nosaltres.
Clar, seria bo perquè ella ho va viure.
I tant. Ho seguirem intentant. A mi
són d'aquelles històries que m'arriben de la mà, normalment, doncs, de la Maria, la nostra encarregada dels gats. O t'arriben també a vegades dels voluntaris, però en aquest cas la Maria em va explicar. I a més, dona la coincidència que una setmana o dues abans ens vam trobar també un gat a la porta amb un transportí que en aquest cas era de color rosa. I curiosament doncs va trucar una persona dient com està un gat que us heu trobat a la porta, que tal i que qual. Llavors, esclar, es va suposar doncs, que era la persona que l'havia deixat, que ja li vam dir, mira, no ho tornis a fer, no deixis mai un gat abandonat sol, espera't que hi siguem nosaltres, pot passar un gos, es pot escapar, bla, bla, bla. La qüestió és que tornem a trobar un transportín de color rosa, però en aquest cas sense cap gat a dins, amb una miqueta de pinso i la porta oberta.
Però no era el mateix cas, no era el mateix...
No, però va ser uns dies després i donava la casualitat, doncs, que la persona que havia trucat uns dies abans preguntant per el cas d'aquell gatet que ens van trobar a la porta, va dir que n'hi quedava una altra casa, que era una cadellada que havia tingut, una gata, pim, pam, lo típic, no? Ostres. Que els gatets no estan esterilitzats, pareixen anar a les cases, ostres, i després venen els problemes, que no saben què fer amb els cadells.
O sigui que té molts de números perquè sigui aquesta persona, aquest mateix.
Va ser una persona que va parlar per telèfon, no sabem qui és, no sabem el seu nom.
No teniu el telèfon, no.
Bueno, el resultat és que, bueno, suposo que si poguéssim contactar amb l'Andrea que ens ho expliqués.
Sí, ho estem intentant, mira, que ella tenia molt d'interès a parlar
amb nosaltres. El que ens vam trobar
al
refugi és un transportí amb la porta oberta i un sac de pinso.
Millor que ho expliquis perquè no sabem si podrem arribar a contactar amb ella.
Bé, doncs comencem així. Sí. A partir d'aquí, doncs, bueno, han deixat. Normalment, a vegades, et deixen els gats per allà, l'entrada, pel pàrquing, potser al cap d'uns dies te'ls trobes... dius, bueno, un transportín. O a vegades hi ha gent que ens deixa donatius de transportins en pinso. El fet és que aquesta voluntària nostra, l'Andrea, això era un diumenge, que nosaltres tanquem al migdia, va deixar el cotxe, ella va venir de voluntària, va deixar el cotxe aparcat. Aleshores, quan va tornar, és qui es va trobar aquest transportín. Doncs el va deixar a la porta.
El troba buit.
Sí. I fins aquí, doncs, bueno...
O sigui, que quan el trobes buit, la voluntària ja s'adona...
O penses, a veure, o l'han deixat aquí a l'espera de que quan jo arribi trobi aquest transportín, però tampoc penses que hi havia un gat a dins. Perquè ja et dic, pots trobar-te transportins i donatius buits de pinso allà. La qüestió és que es veu que ella, quan arrenca el cotxe, se'n va i no hi havia ningú... I quan és a l'autopista comença a sentir un soroll, un soroll, un soroll, i blaf, i surt un gat de dins de la part de davant del motor del
cotxe.
Què
dius? S'havia amagat un gat en el motor?
Aleshores vam lligar caps i el gat va anar a parar directament a l'autopista i ja us podeu imaginar quin va ser el seu destí.
Sí, 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 un destí atropellat per diversos cotxes.
Vam lligar caps, doncs, que el transportí no devia estar ben tancat, suposem això. O bé, suposo que la persona que la va deixar allà no li va deixar la porta oberta perquè els nens s'escapés. Suposem que no devia estar ben tancat. I, a més, no sabem perquè tots els indicis apunten cap a aquesta persona que va trucar uns dies abans, que deia que hi havia la mare encara amb un cadell. Si dins aquell transportín hi havia el cadell i hi havia la mare, Andrea ens dirà exactament si el gat era adult o era cadell. La qüestió és que va sortir el gat del motor, quan devia sortir el transportín es va amagar en el motor, això ho fan molt sovint, i bé, el destí va ser aquest. Aleshores, clar, això...
sigui que algú dintre de... amb mala fe, però dintre de la mala fe...
No crec que hi hagués... Bueno,
és un
abandonament.
És un abandonament perquè no costa res, no cal deixar-ho quan no hi sou.
Hi ha molta gent que et diu, és que a vegades truqueu i no ens els agafeu.
Bueno, també pot anar en un moment que estigueu vosaltres, no?
O sigui, a veure... hi ha altres formes, però mai deixem un gat o un gos. Els gossos ens els deixen lligats. Normalment venen, doncs, es troba una manera molt covarda i irresponsable d'abandonar un animal, no? La seva sort. Ens deixen a vegades gossos lligats que dius, vés a saber quina hora te'ls han deixat i el que li pot haver passat a aquest gos. El pots trobar entortolligat. Una vegada ens van deixar un gos amagat que per casualitat el vam trobar, però que ja estava tan entortolligat amb la corretxa que estava apunyada d'escanyar-se. Els gats amb transportins pot ser que arribi un moment, si el transportín és molt, no és d'aquests tan bons, són d'aquests molt senzills, que acabin obrint la porta. Si obren la porta un gat, un gos el pot matar, hi ha la carretera... és que no són maneres.
No són maneres. No són maneres. Home, podem aprofitar, Sílvia, que tenim aquí una veterinària avui, que per aquest tema no havia de parlar, però igualment ella ens pot explicar com veterinària.
No sé per què ho fan, això, els gats, d'amagar-se en els motors. Suposo que per l'escalfor...
Segurament per l'escalfor, perquè és un cau en aquell moment troben, Gemma.
Sí, per buscar refugi, perquè se senten més protegits... quan és l'hivern busquen l'escalfor, és per amagar-se si es tenen por, per situacions noves que no coneixen.
Ara és molt perillós per un gat ficar-se en un motor.
I tant.
La feina que hi ha per treure'ls, a vegades moltes persones ens truquen, hi ha un gat en el motor del meu cotxe. És d'esperar que marxi.
I en el cas que aquest gat, bueno, segurament doncs, pel que tot apunta va acabar mort, atropellat, una mort d'aquest estil, imaginem que és bastant dura, no? Vull dir, no és una vegada una mort immediata. Vull dir, per una mica conscienciar la gent, perquè no es pensin...
Atropellat.
Sí, atropellat.
No és gens agradable morir atropellat. A més, suposo que va patir diversos atropellaments, un darrere l'altre, politraumatitzat. Si en el primer atropellament va morir, doncs encara bo, però probablement no va ser així. és terrible, no només des del punt de vista del patiment de l'animal, del patiment físic, sinó també del patiment psicològic.
Encara que hagués tardat, que l'enganyés un cotxe, però...
Pensa que aquest animal ha sortit de casa seva, tampoc no sabem a quina hora, l'han tancat en un transportín, l'han deixat a la intempèrie, ell ha sortit com ha pogut d'allà dins, s'ha amagat en un lloc que ell pensava que era un lloc segur, i al cap de 10 minuts, 15 minuts, s'ha trobat expulsat al mig d'una autopista. No és una situació gens agradable.
És un final, és un final que deia, dels més
horrible,
fatídics.
Horrible.
Dels més fatídics. És qüestió de que reflexionin les persones que es volen desfer dels seus animals i bé, primer sempre que ens truquin, que busquin un centre d'acollida i que mai deixin a la seva sort doncs, un animal. No,
clar,
no, no.
Clar. Doncs des d'aquí volíem denunciar aquest cas. D'aquests n'arriben moltíssims, com deia la Sílvia, no potser cada setmana d'aquest estil, per sort, però sí que força sovint com
a vegades
per...
gates amb cadells.
Com per dedicar una estona,
I
no?
I caixes de cartró.
Per explicar-ho.
Caixes de cartró amb cadellades, ara també és la moda.
Sí, però almenys han de morir, no han d'acabar morint així.
Bueno, però te'ls deixen a vegades freds, ja hipotèrmics, que dius... Uf, buah, quina covardia. O sigui, si tu no vols els gats, no els deixis morir de fred ni de fam. Abans portes a un veterinari i que els donin una mort digna.
Suposo
però
que
això,
ni ho pensen, això, no?
Mira, jo ja no sé què pensen la gent. El que han de fer és esterilitzar.
I així s'acabaria el problema de gats.
Els problemes que es troben a casa.
Exacte. Bé, doncs des d'aquí hem fet aquest apunt, que jo penso que és interessant. Qui vulgui saber més, doncs també pot entrar en el Facebook de la protectora de Mataró.
Sí, ha donat molt que parlar.
Ha donat molt de parlar. Hem tingut un munt de comentaris al respecte. Déu. Veureu la foto del transportint aquest famós rosa.
Sí.
I bé, i també podreu aportar la vostra opinió. Bé, nosaltres, dit això, em sap molt greu de no haver pogut contactar amb l'Andrea. Segurament, potser al llarg del programa la trobarem.
Sí, ella ens explicaria exactament
sí, però, bueno,
el que
totes,
va viure.
De totes maneres, ja és bastant esclaridor, no?, el que ha explicat la Sílvia, malauradament. Bé, hem donat ja la benvinguda a la Gemma, però li hem de donar la paraula perquè és una voluntària, que la Sílvia has de saber, Gemma, que molt sovint aquí en el Peluig, als nostres oients, els hi diu sovint, és difícil de trobar veterinaris que voluntàriament ens vulguin ajudar amb una periodicitat, vull dir, allò que puguis comptar tant en tant amb aquests veterinaris, no? I llavors l'altre dia em va dir, ostres, hem de convidar una veterinària que sembla que té ganes d'ajudar-nos. Ets tu.
Tots els veterinaris que venen, últimament estan venint, però potser són un matís d'allò poquet, no? I, bueno, a veure, jo no sé, ella ho està provant, acaba també d'arribar. No és fàcil treballar en un centre d'acollida, suposo que ella ja s'hi està trobant.
La qüestió no és si és fàcil o és difícil, és diferent.
Tothom veniu d'aquí,
és una rutina
molt jove
diferent.
O venen veterinaris molt joves que surten de la facultat, que més aviat venen a aprendre.
Agafar una mica de
però els que tenen experiències, clar, esteu acostumats a la clínica.
Clar, no és el mateix una consulta privada i els casos que et trobes i el tracte, sobretot el tracte que tenen els propietaris amb les seves mascotes. Estem acostumats a tàndems efectius molt, molt importants. Treballar amb els animals de la protectora, els animals que estan, bueno, que vosaltres cuideu tant i tan bé, no tenen aquí...
Clar, aquest propietari.
Aquest propietari, no tenen qui els hi faci una carícia, no a part de vosaltres, evidentment,
sí,
però no tenen aquesta relació afectiva constant.
Quan entren dins del servei veterinari de la protectora.
Exacte.
Que us veuen a vosaltres amb la bata blanca i pensen... Ai, 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 ai.
El sistema veterinari és anar per feina, o sigui,
sí,
no es pot perdre massa.
No, esclar, esclar. Estem amb romans.
No, esclar, esclar.
Ella ja ho veu,
esclar,
que s'està operant un gat, un gos, un mossegat. Ara arriba al carrer.
Clar, el volum i la quantitat de feina que podem tenir... I la urgència per fer les tasques és totalment una altra.
Bueno. Perquè tu de quin venies de la consulta privada?
Sí, jo
vens,
venia de...
O sigui, quina és la teva situació ara? Com és que has vingut a parar a la protectora de Mataró?
Doncs mira, perquè ara últimament tinc temps disponible i per tant m'ha semblat que la millor manera de poder aprofitar aquest temps lliure que tinc és col·laborar amb la protectora. Jo crec que quan una persona té voluntat de servei, el millor que pots fer és aplicar-la. Si la teva disponibilitat és una tarda a la setmana, fes-ho.
Clar.
Si la teva disponibilitat és 7 dies per setmana, fes-ho.
I com, com se't va ocórrer, això? Et van arribar, doncs, a rumors de que necessitaven gent?
No cal que arribin rumors, no cal que arribin rumors. A poc que visquis en aquest món, et pots imaginar que la situació és molt dura per moltes persones, et pots imaginar que la situació també és igual o més dura pels animals.
Ja ho havies fet abans, a col·laborar amb alguna protectora?
No, amb protectores d'animals no.
I quants dies o quantes setmanes fa que estàs a la protectora?
Fa una setmana.
Ah, molt
fa
bé.
Fa just una setmana que he començat a col·laborar amb ells.
Una setmana laboral, diguéssim, has estat ja 5 dies o 4 dies allà.
Sí.
I què? Com ho estàs vivint? A veure, quantes horetes estàs allà?
En principi vaig pels matins a donar un cop de mà al veterinari en cap.
El Marcelo.
El Marcelo, que és un excel·lent professional, evidentment. I, bueno, ajudo amb tot el que el Marcelo consideri oportú que l'ajudi. Ja sigui en donar medicacions, en posar vacunes, en posar xips, a posar-me els guants i assistir-lo a quiròfan, el que convingui. Perquè de feina n'hi ha molta.
Per donar i per vendre,
per
oi?
Per donar i per vendre. N'hi ha molta. Jo una de les coses que més m'ha sorprès és que si estic 4 hores pel matí, no m'assec ni 5 minuts.
Però això en una consulta això no us passa?
Bueno, depèn. Si tens un dia que tens molta feina, no pots seure.
Que no.
Però et dic una cosa, potser no pots seure, però hi ha cadires. Perquè allà als serveis veterinaris no hi ha ni cadires. I si no hi ha cadires...
Que el Marcelo perquè... només que el vagis treballar.
Si no hi ha cadires és perquè ningú les necessita. O sigui, no, i no teniu ni temps per seure.
Una cadira, què? Què és això?
Per què volem cadires?
Com s'utilitza una cadira?
Qui seurà la
cadira? No havia pensat mai això.
Doncs és una de les coses que em va sorprendre. És que no... He arribat a casa i he dit, és que no m'he assegut ni 5 minuts. Però és que després penso, bueno, i a on m'hauria assegut? Però si tampoc no hi ha ni cadires.
Gemma, ja ho aguantaràs?
Home, si no ho aguanto ja us ho diré.
Aquest dissabte surto... vas estar fent una miqueta visita com de consulta.
Sí, el dissabte va ser més visita, més la visita...
Les adopcions...
Exacte, més les visites a les quals estàs més acostumat, adopcions, vacunes, xips, desparasitacions, tracta amb els nous propietaris, és molt important també perquè...
I això està bé també, oi?
Això és molt interessant, sí, perquè és el que potser ara ens fa...
Perquè jo penso que la gent que decideix adoptar un animal també necessita una mica de recolzament. També són petits herois.
I tant.
També són petits herois, o grans herois, digueu-li com vulgueu. Però, per tant, necessiten recolzament, i necessiten que els expliquis tot, i necessiten tot que surtin d'allà amb totes les preguntes
resoltes, clar. Sí. Perquè si no, després són dubtes que es van creant allà un petit forat i després poden acabar amb un abandonament de nou.
Clar.
I en aquesta setmana, per dir-te alguna idea, per tenir alguna dada, quantes operacions has pogut ajudar a fer el Marcelo?
Jo diria, no les he comptades perquè és que ja perds el compte, però en promig deuen entrar a quiròfan 3 o 4 cops.
Pel matí?
Sí,
3 o 4 cops pel matí.
3 o 4 cops, però comptes els gats de carrer que es fan a fora? Hi ha també es fan gats, també, el primer hora del matí. Jo el que sé és que hi ha el quiròfan ple i després s'estan fent els gats de carrer, que els fan amb un plis-plas allà també. Que això no sé si tu has coincidit.
Bueno, jo he vist cirurgies, diverses cirurgies, i els gats, i castracions de gats, i com diríem vulgarment, la taula del quiròfan no es refreda. No.
A la tarda és quan ja tenim el servei.
A la tarda tot reposa. No, però pel matí comencen a entrar i pim-pam, pim-pam. El que sí que m'agradaria dir també és que des del punt de vista tècnic i de qualitat, ara dic, la taula no es refreda, però des del punt de vista tècnic i de qualitat és impecable tot. Sí.
Dins de que és una protectora.
Sí, doncs això està molt bé. També dona una tranquil·litat.
Sí, els nivells d'esterilitat, el rigor tècnic amb el qual s'aborden totes les cirurgies, tot, res envejar. El que passa és que el ritme doncs, és
frenètic. És marxós, és marxós.
El ritme és frenètic.
Però amb tot això, ella has pogut, com has estat amb el cas de la... Em sembla que és la Pussa?
Quins
casos? La cetera aquesta de l'Eixmania.
Quins casos s'han marcat en aquesta setmana?
El cadallet
setmana.
Que van trair, recordes sí. aquell cadallet
Mira,
petit?
Mira, a mi m'ha marcat molt, potser perquè va ser un gos que va entrar al mateix moment que jo, un boxer
això
mascle,
marca, eh?
Que es diu Joe, preciós, guap, un animal, una bellesa d'animal.
Jo va entrar al mateix moment que jo.
Sí.
Això marca, acostuma a marcar molt.
Un boxer mascle que el vam datar amb un any i mig, dos, guapo, bueno, de tot, tenia totes les gràcies. I li vam fer la revisió d'entrada i el vam posar clar, a conviure amb altres animals, no molts tampoc, vull dir, tampoc no és que tinguem aquí una sobre... massificació, però bueno, clar, havia
però
de compartir...
Però tenia companys, tenia
home,
companys.
Clar, havia de compartir espai. Al cap de dos dies el vaig veure i feia ullets tristos, s'havia aprimat...
En dos dies, imagina't.
En dos dies...
Perquè se'n doni compte la gent el que passa.
En dos dies s'havia aprimat i, a més, havia tingut una mica d'altercado amb algun company... i portava una mossegada al coll. Res greu, perquè el vam detectar de seguida, li vam netejar, li vam desinfectar, li vam posar un tractament i ja està. Però penso, ostres...
com ha canviat?
Sí.
És la realitat.
És la realitat.
I els gats, viuràs els gats.
Després estic convençuda que aquest mateix animal, quan estigui una mica més habituat a la seva nova
realitat,
la seva nova realitat, tornarà a remuntar una mica. Estic convençuda que així serà. Però el trauma que representa per ell en els primers dies, els primers dos, tres dies...
És significatiu,
es veu, es veu.
És visual.
Veu. Sí, el pots veure, el pots veure.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs... justament per ajudar la gent que aquests casos com el del bòxer o gatets, com diu la Sílvia, que estan a la protectora, per animar la gent, per afavorir que aquestes persones s'animin a adoptar i que passin aquests animals al mínim temps possible a la protectora, l'SPAM ha creat ara, ha engegat una campanya, diguéssim, doncs de per promocionar-la, per incentivar-la, dinamitzar-la, no? Té molt a veure amb els serveis veterinaris, també.
El que volem és promocionar, incentivar, dinamitzar, com dius.
Imagina't quants verbs.
Tot el grup de gats i gossos, doncs, que en diem els que ningú vol. Els que ningú vol, que l'ampliem. Ampliem, doncs, totes les qualitats o diríem tota, no, com en diríem, les característiques que hauria de tenir un animal per entrar d'aquesta campanya, ho fem més gran, l'ampliem perquè n'entrin més. El que volem és possibilitar l'adopció, facilitar l'adopció i donar les màximes possibilitats als animals doncs, perquè trobin una família. I què passa? Que dins aquest context que tenim de crisi econòmica estan sortint molt afectades les adopcions. Sabeu que abans cobràvem 130 euros, les hem baixat a 100 euros, adopcions, i el que donàvem a cost zero eren els que ningú vol, que després vam fer pagar el cost del xip, que són 30 euros, que és un cost simbòlic. Doncs, amb aquest cost de 30 euros ampliarem, jo crec que hi haurà, podríem dir, un 75% de la població de gats i gossos dels refugis estaran a 30 euros dins del marc de la campanya dels que ningú vol.
Quins animals serien?
Doncs mireu, a partir ja de que un animal superi els 4 mesos d'estada en els centres d'acollida, passaran a formar part de la campanya. Abans només en la campanya hi entraven els gats i gossos de més de 7 anys, els iaios.
Sí.
En aquests moments l'adopció s'ha vist minvada degut a la crisi. Veiem això, que les persones, ostres, no m'ho pots fer més bé de preu, tal i qual.
Sí, que intenten regatejar.
Degut a la nostra pròpia crisi econòmica que estem vivint i de la qual n'estem intentant sortir, vam tenir que retallar, que treure, eliminar tots aquells serveis veterinaris que beneficiaven en els animals de la campanya dels que ningú vol. Donàvem els serveis veterinaris gratuïts quan adoptaven un animal de la campanya.
Quines èpoques, Sílvia?
Sí, això ho vam tallar un mes de setembre.
Sí.
Aleshores vam dir, deixem de fer serveis veterinaris gratuïts perquè és que no tenim personal veterinari, No teníem tampoc una bona xarxa de voluntariat, per això jo sempre deia, no n'hi ha, hi ha voluntaris passejadors, voluntaris per les fires, però no hi ha voluntaris veterinaris. I ens hem començat a moure, ha sortit voluntariat, i tot i que el personal veterinari s'ha vist molt reduït, amb l'ajut d'aquest voluntariat veterinari creiem que podrem fer front a una nova, un nou ajut, un nou cop de mà pels animals dels que ningú vol, que serà oferir uns serveis veterinaris a tots els animals adoptats dins d'aquesta campanya, que no podrem fer gratuïtament, això és evident, no podem regalar en aquests moments, però oferirem a preu de cost.
Ah, doncs això està molt bé,
o sigui, el que
oi?
No podem és perdre diners.
Sí, el que vols dir és que si una persona, perquè em quedi clar, una persona que ara vulgui adoptar un gatet jove, un gos jove, ja no cal que sigui un de 7 anys, que porti més de 4 mesos que viu en el refugi, l'adopció val 30 euros, és això?
L'adopció són 30 euros.
I després, cada vegada que doncs, l'hagis de fer la visita anual o es posi malalt...
Tenen tot el dret els seus propietaris a fer les visites veterinàries, si els hi ve de gust, en el nostre, això sí, en el nostre centre d'acollida, amb un preu
de protectora
ajustat. Sí, el que passa que animals joves, cadells de raça, normalment ja no duren 4 mesos. Això s'ha de dir. Quan nosaltres parlem de que un animal porta més de 4 mesos en un refugi, és que algú té. No és que tingui un problema, però o és negre, o és atigrat, o la gata és carell, o té por, o és un gos gran, és vell, o té una malaltia...
També pot ser que hagi caigut en una mala època, per exemple, com tu bé deies, ara és l'època dels cadellets, de
potser
gat,
sí.
I la gent ara ve només a buscar cadells de gat, i potser acaba d'entrar a l'hora un
potser
gat persa preciós, però com és l'època de cadells...
Sí, entra un persa, surt, ja t'ho dic jo que surt. Encara que hagin de pagar, surt. Per això et dic que no.
Hi ha gossos macos
que
i preciosos.
És una selecció. Nosaltres sabem que si ens entra una camada de cadells, la gent pagarà 180 euros.
Sí.
I encara que
no
hagin
d'anar...
Ells aniran... No els hi entrarà, això. Nosaltres volem ajudar els animals que tenen dificultat per trobar família. I tots aquests estaran ficats dins de la campanya, els que ningú vol. Abans ens podíem permetre, si un gos tarda 5, 6, 1 any, 2 anys, però és que tenim gossos que fa 3 i 4 anys. Aleshores, ara una persona que vulgui adoptar un dels gossos que potser fa 3 anys, però que potser té 4 anys, que no cal que en digui 7, ni 8, ni 9, ni 10,
sí, sí, clar,
doncs,
un gos jove.
A part de que li facilitem l'adopció per 30 euros, és el dia que li toqui posar-se la vacuna, doncs...
Quan podria costar, més o menys?
Doncs mira, per 20 euros per tenir la vacuna, més la visita, que seria, calculem entre 15 euros, uns 35 euros entraria vacuna i visita. Evidentment, no regalem, però és un preu assequible.
Home, és un preu que...
L'únic que demanem és que ens paguin el cost del material i el temps que ocupa el servei veterinari, tota la tasca administrativa que comportarà.
Clar.
Val?
Home, doncs això també, a la gent que potser no tingui tants recursos o que es vulgui estalviar uns dinerons, això facilitarà molt. Jo crec que és una molt bona idea, Sílvia,
sí,
per ajudar aquests animals.
Sí, perquè ens trobem, i sempre ho estic dient, que a les persones els hi costa ara molt tenir un animal de companyia pel tema dels serveis veterinaris perquè no està subvencionat, no hi existeix la seguretat social. Aleshores, per exemple, quan s'han d'afrontar una vacuna, segurament no vindrà a les persones, però et truquen moltes vegades per un animal adoptat o de fora, quan l'han atropellat, quan està malalt, quan té un càncer, quan el volen, que han d'entrar a quiròfan. I qualsevol entrada a quiròfan en una clínica és car. I la gent es troba amb problemes. Però nosaltres, a veure, hi ha una doble vessant. Hi ha la vessant de que volem donar els nostres gossos en adopció, volem descongestionar els centres, volem que tingui una bona qualitat de vida, però a la vegada el que no volem és regalar, vinga a donar gossos a persones que no puguin ser responsables de tenir-los bé.
Clar.
Aleshores, volem facilitar i assegurar-nos que aquest animal que surt del nostre refugi amb poques possibilitats tingui totes les facilitats del món perquè, com a mínim, tinguin els drets sanitaris els tingui coberts.
Estiguin coberts.
Que no hagi d'anar amb una llar que dius jo no puc comprar-me un gos, no puc pagar 150 per una adopció, però adopto un gos perquè vull, no sóc exigent, jo vull un gos per companyia, però clar puc pagar-li el menjar, però, ostres, si un dia tinc un altercat amb el gos, jo és que no puc anar amb un veterinari, no podré pagar.
Que quedi clar que és només...
Només els de la campanya.
Els de la campanya i gent adoptant, eh?
Només els nostres adoptants.
Que no vingui ara gent que no hagi adoptat mai.
No els hi farem.
No ho feu a particulars.
Ni a un adoptant de cadell, ni un adoptant de gos jove, i a més, és el mateix que fèiem abans, que ho fèiem gratuït. Abans ho fèiem gratuït, i clar, era un pou de pèrdues. Era un forat de pèrdues.
Que això acaba repercutint en vosaltres mateixos.
Sabem que estem en una situació crítica econòmica. O sigui, quan hem fet l'avaluació, vam dir, ostres, que hem perdut molts calés, perquè, clar, la gent s'abocava, i més veterinaris. Evidentment, hi haurà un límit, dependrà dels recursos que tinguem humans per poder donar més servei o menys. Però si ens financien les hores d'un veterinari, doncs potser podem tenir més reforç veterinari. O sigui, és una manera d'autofinançar els serveis.
Clar, i d'aquesta manera també gossos com aquest boxer que deia la Gemma, doncs segurament ho tindrà més fàcil si passen 4 mesos i aquesta carona trista...
Però un boxer no es quedarà 4 mesos.
És tan guapo. Mira, que això és la ràdio i no es pot veure, però és guapo perquè sí.
A no ser que el boxer tingui un problema de comportament greu
o
un
boxer
amb leishmania. Tenim
els malalts crònics, suposo que també.
Aquests entren els que ningú.
Aprofitem per dir que tenim un bòxer preciós que es diu Balú, que fa molt de temps que té la que viu allà.
Aquest hi entra, per la leishmania pel temps.
I és un gos preciós, una mica actiu, però de l'estiu bòxer.
Bueno, bòxer.
Què et sembla aquesta campanya? Com ho veus que s'ofereixi això, Gemma, a la gent? O sigui, penses que és una bona iniciativa?
Mira, penso que és una bona iniciativa per a aquelles persones que han adoptat, que saben que adopten tot i tenir recursos familiars escassos, però sabent que són escassos, aquesta iniciativa els hi permet saber que són suficients els seus recursos.
Aquest preu que ha dit ara, per exemple, d'una revisió de 35 euros amb vacuna...
És que ara tampoc ens posarem a comparar preus.
No, aquí no hi entro en absolut.
Però només perquè la gent sàpiga que són preus assequibles, econòmics.
No, però això cada qual se sap la seva economia familiar. Hi ha gent que 35 euros li pot semblar una fortuna.
Sí, però avui dia en relació amb el que hi ha al mercat, em refereixo a que incentiva la gent.
Aquí no vull entrar en absolut. Però sí que penso que probablement una persona que adopta ara, suposo que també el problema és adopto ara, d'aquí 2 anys no li puc pagar el problema i el torno la protectora. Que també hi ha gossos que semblen pilotes de ping-pong que entren i surten. Aleshores, potser això garanteix una mica que les persones amb pocs recursos siguin capaces de financiar la salut.
Que s'animin a adoptar i que no sigui un impediment per ells.
S'animen a adoptar.
I s'obre el ventall a més estrats socials. Vull dir, perquè hi ha molta gent que ara mateix tenir un animal és un luxe.
És que o no els porten al veterinari, o acaben devent diners al veterinari.
És que, clar, els pressupostos familiars són els que són.
I cada qual
es retalla per on pot o per on...
Sí, nosaltres els hi donarem suport. Evidentment hem de col·laborar i ha de ser mínimament responsable que algú s'haurà de pagar.
Molt bé.
Clar, perquè si no suposo que sembla que ara me'l quedo perquè li puc pagar una vacuna aquest any, l'any que ve no li puc pagar, te'l torno, Sílvia. No.
Què passa? Que mira, la vacuna potser és el més i de menys.
Sí, posar-se malalt
net. S'han d'afrontar amb una intervenció, fins i tot una simple eutanàsia. Quan el gos està allà malalt, costa molts diners en una clínica. El que no volem és que el gos, l'altre dia és que em va trucar un senyor, és que és molt fort. Un gos adoptat nostre que ens diu és que el meu gos crec que s'ha intoxicat, diu perquè l'he dut al veterinari, però clar, em diu que l'ha d'obrir, em fa pagar ja 600 euros a l'avançada, diu, jo no puc, diu, i el tinc aquí agonitzant, s'està morint, dic, però aviam, l'has de dur un veterinari, no puc pagar-ho. Ja. Demanava, i vosaltres m'ho podeu fer? És que no tenim serveis d'urgència. Diu, bueno, doncs no crec que arribi a demà. Així és que li demanaven 600 euros a l'avançada. És que, clar, dius, uau, què fas quan et passa això?
Que probablement és el cost que té, però és que al final...
El que és la paga i senyal, perquè clar, el veterinari no es vol... És lògic.
El problema és que les clíniques veterinàries i els hospitals veterinaris...
Que tu vius el problema, l'has viscut.
No són... Estem una mica acostumats a la seguretat social de les persones. Jo em poso malalt, vaig i em fan el que sigui i no pago res. I els veterinaris són negocis privats. Per tant,
sí, és un mètode de subsistència com un altre.
Bueno,
no poden anar perdent diners.
És un negoci, i els negocis en aquest país, a poc que t'hi miris i a poc que sàpigues de finances, tenen unes càrregues impositives brutals. Brutals, entre seguretats socials, IRPFs i IVAs. I a més, des del mes de setembre, els serveis veterinaris han passat de cotitzar un 8% d'IVA a cotitzar un 21% d'IVA. Per tant, un cop descomptats, el veterinari que ha fet una inversió i que té tota una estructura que li funciona, ha de posar el preu que val aquesta estructura. Uh-huh. No és que la intervenció no els valgui els 600 euros, és que els val.
Clar.
És que es val.
Perdoneu-me un momentet, tenim a l'altra part del telèfon, a l'Andrea, no?
No, l'Andrea.
No hem aconseguit. Però sí que tenim a la Berna, perdoneu-me un momentet, perquè ella està molt liada entrant i sortint gossos, és la cuidadora de Cal Piler, però sí que volem aprofitar un momentet, un incís, per fer una promoció d'un d'aquests animals. Avui hem parlat del bòxer, hem parlat d'aquest gatet, però li volem posar nom i cognom a un animal per a veure si la gent s'anima a adoptar-lo, perquè em fa molt l'efecte que serà de la campanya dels que ningú vol.
Ui, sí. Coneixo, sé de quin parlarà.
A veure. Berna, benvinguda.
Hola, companyes.
Hola, com estàs?
Radio Oyente. Què tal? Com esteu?
Estem molt bé. Estàvem aquí ara xerrant amb la Gemma González, que ella és, no sé si us heu tingut l'oportunitat de conèixer.
No,
amb ella no.
És una voluntària veterinària que ens està donant un cop de mà a la protectora, Berna.
És perfecte. No la coneixo, crec que no la coneixo personalment.
I suposo que dintre de poc la coneixeràs. Berna, de quin animal ens vols parlar avui?
Avui us vull parlar de la Doris.
Vinga, explica'ns.
És una abuela, perquè és una abuela. Té quasi 13 anys. Té 12 anyets i 6 mesos. És una mestizita de pointer negra, molt activa, és molt simpàtica, és obedient, no vol estar soleta, sempre està amb la pilota a la boca. La vam trobar al gener a Barberà del Vallès. I creiem que no és un lloc per tindre una iaia, perquè és una abuela molt activa, però és una iaia i no és lloc perquè estigui per fer les seves cotetes, per la seva il·lusió amb la pilota. Ella es pot ficar sense voler en algun follon, perquè ella va per la pilota i es juga amb la pilota, i clar, a vegades alguns gossos volen la pilota i clar...
I pot sortir malparada.
És la seva pilota i pot haver-hi problemes.
Clar.
Si cas en algun follantillo que no, ella no està per trotes.
Clar, pobreta, perquè és molt gran. Gemma, un gos d'aquest estil, mestís de pointer, quants anys pot viure?
No, això dels anys...
Com a màxim.
No, aviam, com a màxim tampoc no t'ho puc dir, però a partir dels 14 es propina.
Ja.
A partir dels 14 es propina. Igual que amb les persones, dius, bueno, quan pot viure un home 70, 80? Hi ha senyors de 90, hi ha senyors de 100.
Sí, però hi ha una mitjana, no?, que normalment...
Posa-li 14... Sí, a partir d'allà es propina. Jo, gossos de més de 20 anys...
Se'n veuen pocs. O sigui que és probable que la Doris, has dit que es deia, ara té 12 anys i 6 mesos,
sí.
Podria viure un any i mig més enllà, fins i tot també.
O dos anys, moltes ganes de viure,
I el que no és just és que aquesta gosseta acabi els seus dies amb una reixa, darrere d'una reixa,
no,
és veritat?
No. I amb un pati de ciment que ella necessita exercitar una miqueta a les seves potetes en terra, que ja la traiem, però clar, hem d'anar en compte, Però és una gosseta molt activa, sembla mentida amb l'edat que té i tal, i té moltes ganes de viure, li encanta la pilota, és...
Ella
protesta, vol menjar, vol...
Per quin tipus...
És una gosseta molt activa, sembla que no, però... L'abuela tiene millas.
Per quin tipus de família aniria bé?
Doncs algun senyor, alguna família així una miqueta gran, que li agradi anar a la muntanya, passejar per la muntanya, ella seria molt feliç. I l'aniria molt bé per les seves potetes, per les seves articulacions, l'aniria molt bé.
Molt bé.
A més, ha estat en una casa d'acollida, ha estat 3 setmanetes, em sembla, o un meset, i el noi, a part de que no volia estar soleta, era l'únic però que n'hi havia, que no volia estar soleta, La gosseta ni es feia ni pipi ni caca dintre de casa.
Ah, doncs això està molt bé saber-ho.
Obedienta, la deixaven anar per la muntanyeta així caminant i la gosseta no marxa, és molt, molt obedient, està pendent de l'amo, suposo que, bueno, de l'amo, de la persona que la porta, suposo que ha sigut una gossa caçadora. Uh-huh. Ha estat amb algun caçador o alguna cosa així, perquè ella és bastant sumissa, bastant...
Ja.
Està pendent de la persona. Mm.
Berna, la Sílvia vol
sí,
dir-te alguna cosa?
Berna, que hem de sí? dir que avui li han tret sang, li han de fer una analítica, sí, perquè està molt
sí,
primeta.
Sí, el Marcelo sí. Cabrera, el nostre veterinari, el Bete, li ha tret sang i hem tingut d'agafar les flors perquè ella lluita i és valenta. No,
sí,
i,
però...
No demostrar
però
això,
què vols dir,
Sílvia? Que seria
que...
important... A veure, primer hem de saber que no tingui alguna cosa,
que
no?
Que
és que està molt prima, molt prima, i mira que el Pilé els cuida amb bueno. Estan, normalment estan tontos.
Sí.
Sí, sí, sí. No diré el que sé.
Què vols dir? Doncs així amb la intriga, però,
Sisplau una miqueta, o sigui que tenim una miqueta de sisplau.
No, els oients i jo no m'han entès res.
Que tenen una... Vamos, tenen banquet. Els gossos
tenen banquet,
de Cal Pilé tenen banquet.
Bueno,
els hi fan unes comides allà.
Per tant,
no
és molt normal que la Doris estigui primera.
No, aleshores hi han tret sang avui per veure que estigui tot bé, però seria urgent trobar una casa d'acollida.
Ni que sigui d'acollida, oi?
Sí. A veure, jo m'agradaria descartar, ja li dic, m'agradaria descartar que no tingui un tumor o que no tingui alguna cosa. Clar, primer començaran amb les analítiques de sang i després fent proves, perquè jo no trobo normal, Berna, està molt primeta.
Està primeta. Jo crec que el que sobretot és perquè té part d'enyorança i està molt activa, potser crema més del que ella menja, perquè el que li donem és... bullidet, gallina, bou,
bolleta,
tot.
Això no es pot dir que hi ha una veterinària.
Ara
el Marcelo ho sap, i tolera.
Jo no em xivaré.
Jo no ho sap, que consti que el Marcelo.
Jo me lo frio, jo me lo como, tu.
Escolta,
però bueno, que vull dir que potser ho crema. Jo crec que el que li falta és molta musculatura.
Ai, no ho sé, Berna, però descartem.
Sí, però s'ha de fer una valoració...
Sí. Que, és, clar, que si una acollida aniria molt bé per ella, bueno, que la valorin bé de prop.
I les persones que vulguin acollir-la...
O adopció.
O adoptar-la, per suposat, o acollir-la, les que vulguin adoptar ja ho saben, van al centre, van al refugi Cal Pilé, que és la carretera Nacional 2, quilòmetre
648,4.
Exacte.
Molt bé.
Això és entre Mataró, sortint de Mataró a direcció a Llavaneres.
Sí.
I les persones que vulguin acollir, que es vulguin informar una miqueta abans, com ho han de fer, Sílvia? Envien un correu...
Sempre diem el mateix, el correu info@protectoramataró.org, la manera més pràctica.
I que demanin per la Doris,
Sí,
per la
Doris, i ja li passem la informació.
Molt bé. Doncs, Berna, a veure si tenim sort i trobem des d'aquí una acollida o una adopció definitiva per aquesta petitona.
Seria estupendo.
I esperem que no tingui res de dolent.
És mitjaneta,
Sí.
Però la iaia té ganes de viure. Jo crec que amb una bona llar... Encara tirarà milles, un parell d'anyets, si Déu vol, i no té res dolent dintre.
Ara, hem de descartar-ho.
Que pot tirar milles, té ganes de viure, la
molt
veritat.
Bé. Doncs una abraçada, Berna, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Vinga.
Adéu. Bé, doncs amb aquesta història de la Doris ja a poc hem d'anar a posar fi al programa, però us he tallat abans, estàveu xerrant d'un tema, Sílvia
sí,
i,
que jo li
i Gemma.
Que li dono la raó a la Gemma, era el tema dels serveis veterinaris i el cost. Per això nosaltres amb aquesta campanya el que intentem és...
Exacte, parlàvem del
sí,
cost.
Sí, que a veure, que si els 600 euros d'aquest noi, en un cas com el d'ell, doncs crec que era un gos de la campanya, però com que teníem tallat el servei i no teníem reorganitzat, doncs potser se li hagués pogut ajudar. La família que tingui pocs recursos es podrà acollir en aquestes adopcions.
Uh-huh.
Ara, és que nosaltres ja ho diem, si adoptes un cadell... Pensa que són les vacunes, pensa que és un aliment car, pensa que
l'has
d'educar, té un cost. I l'opció, per qui no vulgui tenir una despesa molt alta per mantenir el seu gat o gos, doncs, bueno, un animal de la campanya, els que ningú vol.
I ja està. Ja tens
us ajudeu mútuament.
Ja tens un peludet a casa que et dona l'alegria de quan arribes, que et ve a rebre.
I tant.
Tu tens animals, Gemma, a casa?
I tant, que tinc
animals. Quins tens?
Tinc un gat...
Segur que té un boxer, ja veuràs.
No,
no.
Tinc un gat atigrat taronja, molt poruc, que es diu Tripi.
Ostres, tenim un company que es diu Tripi.
Sí, que té 5 anys.
Quants anys dius que té?
El gat, 5.
Ai, en tens 25.
No, 5. I després tinc la meva gossa, és una caniche gegant que es diu Bimba, que és adoptada.
Molt bé.
La vaig adoptar amb 4 anys i ara en té 10.
Hola, molt bé.
I s'avenen bé, el gas
sí,
i el gos?
Sí. No, bueno. Primer va entrar la Bimba i després va entrar el Tripi, va entrar de cadallet.
Molt bé.
I, evidentment, quan va entrar, les dues primeres setmanes anava tot engominat perquè la Bimba no feia més que llepar-lo.
Que bé.
Mentre només el llapés.
No, sí, és de bona pasta.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Gemma, per acompanyar-nos. Ens acomiadem dels oients. Abans, però, li passo la paraula a la Sílvia perquè doni 2 o 3 informacions importants dels encants. Sílvia, que penso que val la pena dir.
Bé, mireu, una de les més importants i que val la pena que se sàpiga és que tenim parada fixa en el mercat setmanal que tenim al Pla d'en Buet a Mataró. Des d'ara primers del mes de maig comencem. Estem a la parada número 190. Cada dissabte de les 9 a les 2 ens trobaran en el mercat setmanal.
Només els dissabtes, eh?
Només és els dissabtes aquest mercat.
Ah, molt bé.
La gent del Maresme ho coneix. Uh-huh. És un mercat molt, molt gran i important.
I els que no són del Maresme i es vulguin apropar només perquè són fidels,
seguidors de les... Han de venir a veure'ns.
De 9 a 2 al mercat del Pla d'en Buet.
Pla d'en Buet, sí. I si volen portar també allà les seves donacions de pinso o d'encants, doncs també poden venir. Vull dir, ens trobaran. Trobaran a la Dali, a la Lina, les dues xiques...
Que va estar la Dali fa poc... No, la Lina va ser que va
no,
estar
la Lali.
Aquí.
La Lali i la Lina. Ai! Són les dues voluntàries que s'encarreguen del mercat aquest.
Molt bé.
I després hi ha una altra història que va associada amb els encants de Barcelona, però que no acabem de començar. Uh-huh. Perquè sembla ser... Bueno, tenim un contacte...
Amb els encants de Glòries, els encants vells.
Sí, tenim un contacte amb un transportista que s'encarrega de portar material per a un subhaster d'aquests. Bueno, una persona que es dedica a fer les subhastes d'allà, els compradors dels encants. I havíem de començar aquesta setmana, però sembla ser com que hi ha el trasllat ja imminent dels encants,
sí,
de Glòries.
Sí.
No sé quins problemes hi ha ara, que encara no hem començat. I tenim un munt de material guardat allà que ens caurà pel sol. Sí. Aleshores, esperem que això acabi bé, funcioni bé i puguem tenir també un punt de sortida del nostre material en els encants, aquests tan importants a nivell europeu, que són els encants de Barcelona.
I tant. Sí, la referència que també surt a totes les guies de Barcelona.
Sí, perquè ara ens estem trobant, és trist, que hem de dir que no a persones que ens volen donar material perquè no ens hi capen al magatzem, perquè l'entrada és més que la sortida.
Imagina.
I si tenim aquesta vàlvula d'escapament, és que ho podem recollir tot. O sigui,
clar, perfecte.
Ara hi ha coses que diem no. Doncs serà una sortida importantíssima doncs, per poder també tenir uns recursos extres i arribar el més lluny possible.
Ah, exacte.
Però ja us aniré dient, de moment el Pla d'en Buet, això sí que està clar, ens ho han donat, Vull dir que això era un concurs, una plaça fixa. Estem doncs molt contents.
Moltes felicitats. Avui acabem amb una... Hem començat amb una història trista, acabem una història amb una bona notícia, almenys.
Sí, hi ha bones i dolentes.
Molt bé. Doncs, Gemma, moltes gràcies per acompanyar-nos.
De res, a vosaltres.
Tant de bo que continuïs col·laborant amb la protectora.
I... Mentre pugui, ho
farem. Que surti bé tot.
Que surti bé tot i que estiguis també tu contenta amb el que fas.
Gràcies.
I, Sílvia, també moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí.
Gràcies a tu, a vosaltres, a tots.
I ens acomiadem també dels nostres oients. Fins la setmana vinent amb més peluts. Adeu!
Adeu!